dia, són les 8, arrenquem al matí a Ràdio Estel a Barcelona i tenim 7 graus, els mateixos que a Tarragona, Girona 0 graus, a Lleida 2 graus sota 0, 2 graus a Sabadell, 7 graus sota 0, a la Seu d'Urgell fa fred fins i tot amb glaçades arran de mar en algun punt. A la Costa Brava, de cara al migdia, farà sol, ja ho veu, ja ho veieu, vivim en el dia de la marmota. De seguida us ho explicarem, avui és dimecres 26 de gener.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, que arrenca amb 3 i fins a 4 protagonistes. La primera serà la Tamara Germanovic. És professora agregada al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, és experta en Ucraïna i membre del Seminari d'Estudis Eslaus a l'Institut Universitari de Cultura. Haureu vist, haureu escoltat, que fa dies que tots estem parlant d'Ucraïna. El ministre espanyol ahir va haver de comparèixer al Congrés. A Europa es debat en com castigar Rússia si invadeix territori d'Ucraïna. Els Estats Units revifen una rivalitat que creiem enterrada, mentre l'OTAN s'activa per militaritzar aquella zona. De fet, Putin somia amb una antiga URSS que va fer fallida, que controlava el que ara és Ucraïna. Per què tot això que sona tan antic és ben viu? Per què de cop parlem d'una possible invasió, que és un tipus de combat que creiem d'altres èpoques, o si més no, de lluny del nostre territori? Personalment tinc la sensació que ni vam explicar bé ni vam entendre la revolta de Maidan, que un europeisme optimista, segurament naïf, ens feia obviar que hi ha una part important d'Ucraïna que ni era Maidan ni somia en Europa, sinó que de fet enyora la Rússia soviètica, d'on molts ucraïnesos són descendents. Les arrels no es poden menystenir mai. Crec sincerament que no sabem ben bé qui és Putin i que durant massa temps hem reduït les tensions. A l'est d'Europa, els interessos espuris d'uns quants que fan negoci amb el tan preuat gas rus que escalfa Europa quan fa fred a l'hivern més cru, que justament és aquests dies. Fa 7 anys que estem marejant la perdiu amb Ucraïna. Avui volem entendre una mica més què hi passa allà, què ens hi juguem, fins a on hi ha un risc real de guerra ara mateix. A tot plegat, ens hi ajuda a partir de 8:45 la professora Germanovic. I el segon, el tercer i fins i tot el quart protagonista, avui són en Joaquim Colomer, en Joan Sobirana i en Josep Lara, són els presidents dels Consells Comarcals del Ripollès, del Solsonès i del Berguedà. Es queixen, ells, i crec que ho fan amb raó, que els seus ciutadans no els preguntaran pels Jocs Olímpics d'hivern. Podran participar-hi els de la Vall d'Aran, els dels Pallars, els de l'Alt Urgell, els de la Cerdanya, però no al Ripollès, al Berguedà o al Solsonès. A veure, què no en vam aprendre quan volíem el referèndum de l'1 d'octubre, que un resultat només és legítim quan hi vota tothom que hi té alguna cosa a dir, que res dona més validesa a un sí que assegurar-se que els del no se senten interpel·lats, respectats i escoltats, és a dir, que voten i que ho fan amb ganes. La candidatura no es diu Barcelona-Pirineus. Deixo de banda ara la polèmica amb l'Aragó, ja hi entrarem. Per què no pot votar tot el Pirineu, que al capdavall té una vinculació amb l'esquí i amb els esports d'hivern? Vist des de fora, la lectura pot ser, doncs mira, ni a Vallter ni a Núria, que són les estacions del Ripollès, si farà cap prova, tampoc al Port del Comte, al Solsonès. Per tant, a ells, com que no els acabarem ni millorant la carretera ni la infrainvertida línia de Renfe, la R3, millor que no votin, que votarien que no. Si el govern vol fer uns jocs i vol que el territori el senti realment com a propis, han de poder-hi dir la seva i fer-ho en igualtat de condicions, no amb subterfugis ni amb espais de segona, dient que no votaran, però els escoltarem, a no ser que el missatge sigui que només poden pronunciar-se sobre una cosa que afecta el territori, els qui hi viuen, perquè això pot portar més problemes. Què passa, per exemple, amb els pallaresos o els aranesos que viuen a Barcelona i estan empadronats aquí perquè és on fan vida? No podran decidir si s'han de fer uns Jocs Olímpics a la seva comarca? O amb els ceretans, els de la Cerdanya, els veïns d'allà, que en són uns quants que no poden pagar els preus dels pisos a la seva comarca, han marxat a viure, per exemple, al Berguedà i s'hi han empadronat, ells tampoc podran decidir, no podran votar en aquest referèndum si a la seva comarca hi ha d'haver uns Jocs Olímpics d'hivern o no, per exemple? Mala peça al taler amb aquesta consulta, com s'ha plantejat com a mínim fins ara. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. I d'entrada busquem la previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia, Pol. Comencem la jornada una vegada més amb força fred, temperatures de menys de 5 graus negatius a molts punts de l'interior que arriben fins als 0 graus a la mateixa costa, la Costa Brava, sobretot. Unes temperatures, però, que avui pujaran al centre del dia una miqueta més que en jornades anteriors, però vaja, ara, a primeres hores del matí, toca abrigar-se i força. Dia molt assolellat, només amb la presència d'algunes boires a primeres hores d'aquest matí a les comarques de l'interior que a poc aniran marxant. I aquesta previsió és vàlida per avui dimecres i també pel que resta de setmana, perquè de moment l'anticicló no té cap intenció de moure's en els propers com a mínim 4 o 5 dies.
Gràcies, Jordi. Marxem ara cap al RAC. Sapiguem que us trobareu si agafeu el cotxe o si l'acabeu d'agafar. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs avui tenim matí complicat a la Ronda de Dalt, on hi ha hagut dos accidents. El primer, a l'altura de l'Avinguda Diagonal, provoca ja 6 quilòmetres i mig de cua d'embús en sentit Trinitat. Per entrar per la C32 des de Sant Boi ja va carregada i tot aquest tram fins a la Diagonal són aturades. Per tant, pot ser millor opció aquesta hora entrar per la Gran Via, per la C31 o també per la B23 i ja allà, ja un cop allà, reincorporar-se a la Diagonal en sentit Trinitat a causa d'aquestes aturades que hi ha a la Ronda de Dalt. També a l'altura de Vallcarca hi ha hagut un accident en sentit Llobregat, en aquest cas, que està deixant retencions des de l'altura d'Horta. Són uns 4 quilòmetres també de molta congestió i a banda d'això també hi ha retencions habituals en punts com la C58, tant per entrar com per sortir de Barcelona, o la C17, que també porta retencions a l'altura de Parets del Vallès en sentit Vic. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 7 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dimecres. La Generalitat aixecarà totes les restriccions aquest proper divendres, però deixarà tancat l'oci nocturn. La data de reobertura podria ser el pròxim 11 de febrer. Segons avança Nació Digital, el comitè d'experts avala també la retirada del certificat Covid i el govern podria anunciar-ho els pròxims dies. Canvis al protocol de vacunació. Els adults que passin la malaltia hauran d'esperar 5 mesos a posar-se la següent dosi de la vacuna i els nens hauran d'esperar-ne 2. En el seu cas, si s'han contagiat i encara no havien estat vacunats, només rebran una dosi. Els estudis avalen que vacunar-se i passar la malaltia dona les majors cotes de protecció enfront del virus. La consellera de la Presidència es reuneix avui amb el president del Comitè Olímpic Espanyol per parlar de la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Catalunya vol liderar-la i l'Aragó i el COE reclamen que es faci en igualtat de condicions entre les dues comunitats autònomes. A casa nostra hi ha malestar al Ripollès, al Berguedà i al Solsonès perquè el govern els deixa fora del referèndum sobre els Jocs Olímpics. Les tres comarques volen donar veu als seus ciutadans. El govern assegura que els escoltarà, però no preveu que votin en aquest referèndum. La ministra d'Educació insta la Generalitat a acatar i aplicar la sentència del 25% del castellà a l'escola. El TSJ ja ha comunicat al govern que la sentència és ferma i recordem que té un màxim de 2 mesos per aplicar-la. Avui i demà la vicepresidenta Yolanda Díaz visita Catalunya i es reunirà amb sindicats i patronals. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home al municipi de la Baronia de Rialb. L'home presentava evidents signes de violència, havia rebut un tret i es descarta d'entrada la mort accidental. El cos de la víctima va aparèixer ahir en una zona boscosa d'aquest municipi de la Noguera. I el Barça vol reforçar la davantera aquest mercat d'hivern per la lesió d'Ansu Fati, però tot està pendent de Dembélé. El seu agent va arribar ahir a Barcelona i es reunirà amb el Barça, que ja ha comunicat al francès que dilluns vinent el vol o renovat amb un sou més baix o lluny del Camp Nou.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, valdrà la pena que us atureu en algunes informacions. Com aquestes, l'alcalde de Mollet denuncia escarnis a la porta de casa seva per denegar l'obertura d'una mesquita al municipi. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El conflicte fa una dècada que dura, però des del mes de desembre i fins a 6 vegades un centenar de creients musulmans protesten a la porta del domicili de l'alcalde del PSC, Josep Monràs. El Batlle lamenta que el Departament d'Interior no faci res malgrat les reiterades peticions que ha fet personalment el conseller Joan Ignasi Elena per acabar amb els escarnis. Ho explica Pablo Maranós a La Vanguardia.
I la Seguretat Social reconeix com a accident de treball l'assetjament laboral.
Ho fa per de la denúncia d'una treballadora de Bilbao que va estar un any de baixa després de patir assetjament a la feina. Per considerar-se accident de treball, el treballador ha de presentar proves que ha estat assetjat i l'empresa de prevenció ha de concloure quines en són les conseqüències dels atacs. Ho detalla Gorka Pérez, al País.
I les entitats socials veuen perillar els sobrecostos per la Covid.
Denuncien que en plena sisena onada la Generalitat els ha retallat el material de protecció que utilitzen per atendre els més vulnerables, material com mascaretes i testos d'antígens. A més, també temen que es deixi de cobrir la despesa addicional per la pandèmia, que arriba de mitjana als 8.300 euros mensuals. Ho escriu Elena Ferran, al Punt Avui.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
El govern aixecarà aquest divendres la majoria de restriccions, però per ara mantindrà tancat l'oci nocturn, que podria reobrir d'aquí a poc més de 2 setmanes. Aquesta és la conclusió a la que han arribat a la reunió d'aquest dimarts entre els representants del sector i el govern. La data que es planteja per la reobertura és l'11 de febrer, però el govern encara no la garanteix. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Representants del sector expliquen que encara estan estudiant les mesures que es prendran per reobrir, però que en principi seria amb l'horari habitual un aforament d'entre el 80 i el 100% i que es podrà tornar a ballar les pistes sense restriccions. Tot i aquesta esperança de reobertura, des del sector asseguren que estan decebuts perquè la reunió ha acabat sense les concrecions necessàries. Demanen que no se'ls posi més a la diana de les restriccions per contenir la pandèmia. Ho ha explicat el president de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, Cristian Compte, al Tot anirà bé de la Ràdio Estel.
El sector ha deixat de facturar uns 1.000 milions. Val? Vull dir que són, sí, ens donen unes ajudes, però com comprendreu, pues són minces. Nosaltres el que volem és poder seguir treballant com a la resta d'Espanya, però les xifres allà no són pitjors que aquí, eh?
A més de mantenir l'oci nocturn tancat, queda pendent decidir què passa amb el certificat Covid. Tot apunta que la decisió arribarà previsiblement aquesta setmana. Segons informa Nació Digital, el govern té l'aval del Comitè Científic Assessor per deixar de demanar el certificat per accedir a determinats espais.
L'argument per fer decaure la mesura per accedir a la restauració, l'oci nocturn i gimnasos és que la vacunació, tot i reduir la gravetat dels casos i les hospitalitzacions, no evita els contagis d'Omicron. Segons Nació Digital, la veu dels experts i les intencions del govern coincideixen en fer marxa enrere en l'ús del certificat que es va aprovar inicialment a l'octubre per entrar als locals d'oci nocturn i a principis de desembre es va ampliar per accedir a la restauració, gimnasos i residències de gent gran. 3 mesos després de la seva implantació, els experts defensen que el principal factor positiu de la mesura ha estat incentivar la vacunació.
La resta de restriccions, oci nocturn i certificat Covid a banda, les que estan en vigor, decauen aquest divendres. Totes.
Pel que fa a l'aixecament de restriccions, d'aquí a 2 dies els actes religiosos, la restauració i la cultura podran tornar a obrir amb el 100% de l'aforament. També s'aixeca la limitació que les trobades siguin d'un màxim de 10 persones. Ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
S'aixequen la majoria de restriccions i les que continuen vigents, com és el tancament de l'oci nocturn, està previst que es puguin eliminar les properes setmanes.
I més canvis al protocol de vacunació. La Comissió de Salut Pública recomana ara que qui s'hagi infectat recentment amb el virus s'esperi 5 mesos per rebre la dosi de reforç, sigui la segona o la tercera. Cada comunitat autònoma ha d'adaptar aquesta norma. De fet, Catalunya podria recomanar que aquesta dosi de reforç es punxés 4 mesos després d'infectar-se.
En el cas dels nens, s'hauran d'esperar 2 mesos per vacunar-se amb la dosi de reforç després de la infecció. Quan es vacunin, si és la primera dosi, no en necessitaran cap altra. Tot plegat, es tracta d'un gir radical, ja que a finals de novembre el mateix organisme va anunciar que preferia accelerar la vacunació amb la dosi de reforç per no imposar noves restriccions. Fins ara, els majors de 30 anys havien de vacunar-se un mes després de la infecció i els que tenen entre 18 i 29 anys, 8 mesos després.
I canvis també a l'hora de viatjar, com us ho explicàvem ahir. A partir de l'1 de febrer, viatjar per Europa dependrà només de l'estat de vacunació i de disposar el passaport Covid.
Per poder viatjar lliurement per l'espai Schengen i no veure's obligats a fer quarantenes o proves de diagnòstic un cop cop arribin al seu destí, els viatgers hauran d'acreditar tenir una pauta completa de vacunació, haver rebut la tercera dosi o haver passat la malaltia en els últims 6 mesos. Per altra banda, tota aquella persona que no estigui vacunada podrà moure's amb una PCR feta 72 hores abans o amb un test d'antígens que passa de tenir una validesa de només 24 hores.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, reunirà avui al Palau de la Generalitat amb el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, per abordar la candidatura olímpica dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu de cara al 2030. La trobada té lloc després del xoc entre Catalunya i Aragó per negociar com han d'encarar aquesta candidatura conjunta. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El govern de Catalunya aposta perquè l'Aragó sigui un territori col·laborador a la candidatura dels Jocs d'hivern, una posició que no agrada gens ni al Comitè Olímpic Espanyol ni tampoc al president de l'Aragó, Javier Lambán, que adverteix que no hi haurà jocs si les dues autonomies no estan al mateix nivell. Per reconduir la situació i calmar les aigües, avui hi ha una trobada entre Vilagrà i Blanco a Palau, justament 2 dies abans que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es trobi amb Lambán per tractar també el tema. Tot això mentre el govern català segueix sense incloure el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès a la consulta que vol fer sobre la candidatura dels Jocs d'hivern.
El govern escolta, tindrà contactes, parlarà amb totes les parts afectades en sentit positiu, és a dir, amb tots aquells territoris en els que tenen alguna cosa a dir respecte als Jocs Olímpics.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, diu que s'escoltarà la seva opinió, però reitera que a la consulta només podran dir-hi la seva els veïns de l'Alt Pirineu i l'Aran.
Gràcies, Judit. I us n'avançava mai el contingut en aquest programa. Catalunya fa un pas endavant per erradicar el sensellarisme. Entitats socials i el món acadèmic han registrat al Parlament una proposició de llei pionera a Europa de mesures transitòries i urgents per fer-hi front. Si la proposta s'aprova, 18.000 persones se'n beneficiaran els propers 5 anys. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Aquesta proposta recull drets com el de tenir un títol de transport o accedir a serveis funeraris, n'assegura el seu compliment i posa els instruments perquè s'apliquin. També s'incorpora el concepte d'espai residencial digne perquè en un termini de 2 anys se'ls garanteixi un habitatge autònom a les persones amb una situació més crònica i greu. El catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat Autònoma de Barcelona i impulsor i director de la proposta, Antoni Milian, ha explicat que hi ha mesures que tenen una vocació més transitòria.
Creem els plans d'actuació municipal contra el sensellarisme, els quals són l'instrument cabdal per a governar el trànsit cap als habitatges d'inserció a què abans m'he referit. Aquest anar desapareixent doncs, a hotels, albergs, etc., per passar cap a solucions realment ja més d'habitatge.
El text compta amb el suport d'entitats com Assís Centre d'Acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, la Comunitat de Sant Egidi i Sant Joan de Déu Serveis Socials. La proposta de llei ha estat signada per la majoria dels partits de l'arc parlamentari.
Gràcies, Sílvia. La mesa del Parlament, a més, ha acordat eliminar del tot les llicències d'edat per a funcionaris de la cambra que permetien que els treballadors cobressin, malgrat no treballar, a partir dels 60 anys.
La mesa ha decidit aquest dimarts eliminar directament l'article 79 de l'Estatut del règim de govern intern de la cambra, que permetia als treballadors acollir-se a aquest privilegi i acabar els darrers anys de la vida laboral cobrant sense anar a treballar. El canvi, però, no serà efectiu fins que la Comissió d'Afers Institucionals l'avali.
La ministra d'Educació, Pilar Alegria, defensa que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa un 25% de castellà a les aules catalanes s'ha de complir i que no hi ha opció a debatre. Ho recordem que el Tribunal ha donat 2 mesos al govern per executar-la de forma voluntària.
No hay debate sobre el cumplimiento de las sentencias. No hay debate. Las sentencias judiciales, y cuando son sentencias firmes, se cumplen. Vivimos en un Estado de Derecho, y llámese administración educativa o llámese persona física, las sentencias se cumplen.
La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, visita avui Catalunya. S'hi quedarà fins demà i es reunirà amb sindicats i patronals.
En plenes negociacions per la reforma laboral, la ministra de Treball es reunirà aquest matí amb representants del sindicat UGT i a la tarda amb Comissions Obreres. Demà visitarà la fàbrica de Seat a Martorell i es reunirà amb el president de la companyia. A hores d'ara, però, a la seva agenda no hi figura cap trobada ni amb el govern ni amb cap dels partits catalans.
El president dels Estats Units, Joe Biden, considerarà sancions directes contra Vladimir Putin si Rússia envaeix Ucraïna, tot plegat després d'haver-se reunit amb els principals líders europeus per abordar la crisi ucraïnesa. D'aquesta trobada n'ha sortit el compromís de les forces occidentals de seguir explorant la via del diàleg per intentar frenar l'escalada bèl·lica que hi ha hagut els darrers dies.
Tot i així, Biden ha anunciat que ha reservat 8.000 militars per si els hagués de desplaçar a Europa i prop de 100.000 militars russos ja envolten Ucraïna per tres flancs. Ahir al vespre, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, va comparèixer al Congrés dels Diputats i va justificar que la disuasió militar que està fent la OTAN és imprescindible en la crisi ucraïnesa perquè Rússia entengui que una intervenció militar tindria costos massius.
Tornem a casa nostra. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assassinat d'un home al municipi de la Baronia de Rialp. L'home presentava evidents signes de violència i hauria rebut un tret.
El cos de la víctima va aparèixer ahir en una zona boscosa del municipi de la Noguera. Ara la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir quins van ser els motius de la mort.
I per segona vegada consecutiva, en els seus 14 anys d'història, les nominacions dels Premis Gaudí compten amb una presència majoritària de dones entre les finalistes. Amb 13 candidatures, la pel·lícula que encapçala el rànquing és Les Leyes de la Frontera, de Daniel Monzón.
Els premis s'entregaran en una gala el 6 de març, per primera vegada des de la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Amb 12 candidatures, El ventre del mar, d'Agustí Villaronga, és la pel·lícula en català amb més nominacions d'aquesta edició.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A repassar l'actualitat d'aquest dimecres, ens fixem també en el que es publica a la premsa digital. Espanya se situa per sota de la mitjana europea en el rànquing de corrupció per països.
La llista elaborada per Transparència Internacional classifica la corrupció al sector públic a través d'una escala. 0 punts són pels països més corruptes, mentre que 100 punts són pels països menys corruptes. Espanya en té 61, per tant està més a prop dels països menys corruptes, però se situa per sota de la mitjana europea. A més, els experts apunten que tractant-se d'una de les 15 grans economies del món, Espanya no hauria de situar-se per sota els 70 punts. Ho destaca Nació Digital.
El mateix portal Barcelona tindrà l'edifici de fusta més alt de Catalunya.
Serà una construcció de 9 plantes situada al passatge de Rias, al barri de la Verneda i Sant Pau, amb una superfície de 3.400 metres quadrats i 40 habitatges. L'obra és una de les 4 promocions sostenibles i prefabricades que l'Ajuntament de Barcelona està fent al districte de Sant Martí, on vol construir 151 pisos socials amb lloguer assequible.
I Can Jovany, el restaurant amb una estrella Michelin, que el xef Nando Juvanté a Call d'Atenes, a Osona, és el favorit dels consumidors espanyols durant el 2021.
Així ho ha comunicat la plataforma de reserves de Ford, que a partir de les notes obtingudes pels establiments, les opinions dels clients i les reserves generades, el rànquing dels millors 100 establiments compta també amb la presència de 26 restaurants més instal·lats a Catalunya, 20 dels quals a Barcelona capital. Amb aquesta xifra, Catalunya és la regió que té més protagonisme a la llista, seguida de Madrid amb 16 restaurants.
Ens acostem al que passa al territori. Girona vacuna sense cita prèvia per compensar les anul·lacions.
L'elevat nombre de contagis està provocant que moltes persones que tenien cita no puguin vacunar-se i, com a conseqüència, estan sobrant moltes dosis que s'han d'acabar injectant. Per això, Salut ha organitzat jornades sense cita prèvia tota aquesta setmana a la seu de la Generalitat de Girona en horari de matins i també de tardes. Ho publica el Diari de Girona.
A Tarragona, les obres del tramvia començaran a mitjans del 2023.
El projecte pretén unir les principals poblacions de la segona àrea metropolitana de Catalunya. Les obres començaran l'any vinent i la primera fase, amb un cost de 150 milions d'euros, tindrà 13 estacions i unirà Cambrils i Vilaseca. El segon tram connectarà Vilaseca amb Reus i Tarragona amb un traçat nou que no utilitzarà la línia ferroviària actual de DIF. Ho informa el Diari de Tarragona.
I atenció, un radar de la C-17 a Aiguafreda ha multiplicat per 15 les sancions per excés de velocitat.
A l'octubre, el Departament de Polítiques Digitals i Territorials va decidir rebaixar la velocitat màxima permesa en els punts on hi ha els radars, un en sentit sud i l'altre en sentit nord. Fins en aquell moment, els radars controlaven que els vehicles no circulessin a més de 5 km per hora, però després el van rebaixar a 80 km per hora. El punt de control situat davant del restaurant del Pinós ha multiplicat per 30 les denúncies. viagim al 9-9.
I Andorra obrirà el seu primer casino a la tardor.
El centre s'anomenarà Unique i connectarà l'avinguda Meritxell amb la plaça del poble. El casino pretén ser un espai integral dedicat a l'oci, on un 80% de la seva superfície està dedicat a restaurants i entreteniment i el 20% dedicat al joc. El projecte, amb una inversió inicial de 25 milions d'euros, preveu generar uns 200 llocs de treball directes i la xifra anual de visitants podria arribar als 250.000 visitants en el primer any de funcionament. Ho llegim al periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
I anem als esports. A menys d'una setmana perquè es tanqui el mercat d'hivern, el Barça confia en poder tancar alguna operació que reforci la plantilla, sobretot després de saber que Ansu Fati s'estarà de baixa com a mínim 2 mesos. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. El davanter ha decidit no passar pel quiròfan i fer un tractament conservador, i això farà que estigui entre 6 i 8 setmanes apartat de la rutina de l'equip. Per això la direcció esportiva busca alternatives. La qüestió més urgent és la renovació de Dembélé. Ahir el seu representant va arribar a Barcelona per acabar de negociar amb el club el futur del davanter francès. Passi el que passi, la prioritat és incorporar un davanter, i el nom que més sona de moment és el de Morata. En cas de tancar el seu fitxatge amb la Juventus, el Barça hauria de negociar alguna sortida també per quadrar el fair play financer. En tot cas, l'entrenador aposta per un jugador amb gol, que és el que més necessita l'equip, sobretot per afrontar un mes de febrer exigent amb els enfrontaments contra Atlético, Espanyol, Nàpols, València i Atlètic de Bilbao.
En handbol, Espanya es classifica per les semifinals de l'Europeu. Ha guanyat a Polònia per la mínima, 27-28.
El combinat espanyol es col·loca en aquesta fase del torneig per 6a vegada consecutiva. 2 aturades seguides de Rodrigo Corrales a l'últim minut han evitat l'empat polonès. Amb aquesta victòria, la selecció espanyola suma 8 punts i passa com a primera de grup després que Suècia hagi superat Noruega per 24-23. El seu rival de les semifinals, que es disputaran divendres, es coneixerà avui. Serà el segon classificat del grup 1, que pot ser Dinamarca, Finlàndia o França.
En bàsquet, la penya aquest vespre juga a la pista de l'Hamburg, un nou partit de l'Eurocup.
La penya vol mantenir el lideratge de la competició davant un Hamburg que és 8è, però que ha guanyat 3 dels 4 últims partits. El tècnic Carles Durant vol seguir mantenint la bona dinàmica, però és conscient que no es poden relaxar.
Un equip molt ben treballat, un equip que juga amb molta energia, amb molta intensitat, tant en atac com en defensa. Un equip que ens va complicar la primera part a Badalona. Jo crec que el que parlava de l'ambició de seguir sumant victòries, però amb el màxim respecte davant d'un rival que, si no fem bé les coses, ens pot complicar.
Qui no ha viatjat amb l'equip és Guillem Vives, que s'espera que estigui recuperat pel partit contra el Fuenlabrada aquest proper divendres 28. El partit d'avui és a 8:15 del vespre. Aquesta nit també ha començat una nova jornada de l'Eurolliga amb victòria del Real Madrid davant l'Unix Kazan per 85-68. El Barça juga demà contra l'Asvel de Lió al Palau Blaugrana.
En tenis, avui sabrem qui juga a les semifinals de l'Open d'Austràlia.
Des de primera hora d'aquest matí que hi ha en joc l'enfrontament entre Stefano Tsitsipas i l'italià Jannik Sinner. Tsitsipas està a un set de la victòria després de guanyar els dos primers a 6-3 i 6-4. El partit s'ha hagut d'interrompre uns minuts per la forta pluja que cau a Melbourne, però ja s'ha reprès i ara s'està jugant el tercer set. L'altre partit el jugaran Daniil Medvedev i Félix Auger-Aliassime, aquest partit de les 10 d'aquest matí, i en el quadre femení Iga Swiatek i Daniela Colin jugaran la semifinal després de superar aquesta matinada a Kaya Kanepi i Alice Cornet, respectivament.
I Caral Castellet i Ander Mirambell seran els banderers de l'equip olímpic espanyol en la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'hivern de Pequín, que arrenquen el 4 de febrer.
Els dos esportistes han estat escollits pel Comitè Olímpic Espanyol. Castellet ja va ser la banderada en els Jocs de Vancouver del 2010 i Mirambell portarà la bandera per primera vegada en els seus quarts Jocs Olímpics. L'equip estatal està format per 14 esportistes i 6 d'ells són catalans.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I amb música arribarem, com sempre, al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 34 anys, el 26 de gener del 1988, van començar les representacions del Fantasma de l'Òpera. És el musical amb més actuacions fetes a Broadway. Aquest n'és el seu tema principal.
matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dimecres, és 26 de gener. Avui farem tertúlia amb l'Eva Pomares, amb el Jordi Barbeta i amb l'Enric Sierra a partir del punt de les 9 del matí. Després d'escoltar la Tamara Germanovic. És professora agregada al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, experta en Ucraïna i membre del Seminari d'Estudis Eslaus a l'Institut Universitari de Cultura. Haureu vist que fa dies ho haureu escoltat que tots estem parlant del que està passant a Ucraïna i el ministre espanyol d'Afers Exteriors compareixia al Congrés. Europa està en ple debat de com s'ha de castigar Rússia si decideix invair territori d'Ucraïna. Els Estats Units i Rússia han revifat una rivalitat que creiem enterrada. L'OTAN s'activa militarment en aquella zona. Putin, que somia amb aquella antiga URSS que va fer fallida i que de fet controlava Ucraïna. Per què tot això que sona tan antic continua sent ben viu? Per què de cop parlem d'una possible invasió d'un territori com el d'Ucraïna? Invair un territori, un tipus de combat que creiem d'altres èpoques, o si més no, que no podia passar a prop de casa nostra. Personalment acabo tenint la sensació que ni vam explicar bé, ni vam acabar d'entendre aquella revolta de Maidan, que segurament una mena d'europeisme optimista i fins i tot naïf ens feia obviar que hi ha una part important d'Ucraïna que mira cap aquí, però n'hi havia una altra d'important que no estava a Maidan, que no somia en Europa, de fet està enyorant aquella Rússia soviètica d'on molts ucraïnesos al capdavall en són descendents. Les arrels mai es poden mantenir. Crec sincerament que no sabem ben bé qui és Putin i que durant massa temps hem acabat reduint les tensions que hi ha a l'est d'Europa als interessos espuris d'uns quants que fan negoci amb el preu del gas, aquest gas que escalfa Europa quan l'hivern és més cru, que justament és aquests dies. Fa 7 anys que estem marejant la perdiu amb Ucraïna. Avui volem entendre una mica més què hi passa allà, què ens hi estem jugant, fins a on realment ara hi ha un risc de guerra. Per tot plegat, aquest matí ens acompanyarà la professora Tamara Germanovic, que és experta en Ucraïna, i l'escoltem d'aquí a 4 minuts mal comptats. Avui, que és dimecres, i aquests són els titulars més destacats del dia. La Generalitat aixecarà totes les restriccions aquest proper divendres, però deixarà tancat l'oci nocturn. La data de reobertura podria ser el pròxim 11 de febrer. Segons avança Nació Digital, el comitè d'experts avala també la retirada del certificat Covid i el govern podria anunciar-ho els pròxims dies. El que ja tenim són canvis al protocol de vacunació. Els adults que passin la malaltia hauran d'esperar 5 mesos i no un, com fins ara, a posar-se la següent dosi de la vacuna, i els nens hauran d'esperar-ne 2. En el seu cas, si s'han contagiat i encara no havien estat vacunats, només rebran una dosi de la vacuna. De fet, els estudis avalen que vacunar-se i passar la malaltia dona les majors cotes de protecció enfront del virus. La consellera de la Presidència es reuneix avui amb el president del Comitè Olímpic Espanyol per parlar de la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Catalunya vol liderar-la i l'Aragó i el COE reclamen que es faci en igualtat de condicions entre totes dues comunitats autònomes. A casa nostra hi ha malestar, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, perquè el govern els deixa fora del referèndum sobre els Jocs Olímpics. Les tres comarques volen donar veu als seus ciutadans, el govern assegura que els escoltarà, però no preveu que puguin votar en aquesta consulta. La ministra d'Educació insta la Generalitat a acatar i aplicar la sentència del 25% de castellà a l'escola. El TSJ ha comunicat al govern que la sentència és ferma i que té un màxim de 2 mesos per aplicar-la. Avui i demà la vicepresidenta Iolanda Díaz visita Catalunya i es reuneix amb sindicats i patronals. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un home al municipi de la Baronia de Rialp, un home que presentava evidents signes de violència, que hauria rebut un tret i que es descarta d'entrada la mort accidental. El cos de la víctima va aparèixer ahir en una zona boscosa d'aquest municipi de la Noguera. I el Barça vol reforçar la davantera aquest mercat d'hivern per la lesió d'Ansu Fati, però tot està pendent de Dembélé. El seu agent va arribar ahir a Barcelona i s'ha de reunir amb el Barça, que ja ha comunicat al francès que dilluns el vol o renovat amb un sou més baix o lluny del Camp Nou. Encarem, com sempre, els titulars amb el temps i el trànsit. D'entrada, busquem la previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Bon dia. Ambient molt fred en aquests moments arreu del país, però sobretot a les comarques de l'interior i a les valls del Pirineu, amb temperatures d'entre 5 i 8 graus negatius. Unes temperatures diurnes, però, que avui pujaran una mica respecte a les d'ahir. Les màximes es mouran entre els 11 i els 16 graus, aproximadament. Temperatures les més altes cap a la costa sud, central i també comarques de Tarragona. Temperatures que els primers dies es mantindran estables, glaçades al matí que arribaran fins a la Costa Brava i de dia un ambient més atemperat. I pel que fa a l'estat del cel, res no canvia. Continuem parlant d'un ambient força assolellat, això sí, amb boires ara mateix a primeres hores del matí, però que a poc han d'anar desapareixent.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC per saber ara mateix com se circula la xarxa viària catalana. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora segueix un matí molt complicat pel que fa a la ronda de dalt, on hi ha hagut dos accidents que compliquen la circulació. El primer a l'altura de l'avinguda Diagonal, de la sortida 11. Ara mateix, de fet, s'acaben de reobrir tots els carrils en sentit Trinitat, en sentit Besòs, però encara segueixen els 10 quilòmetres d'aturades de cua des de l'altura de Sant Boi, pràcticament ja des de Viladecans, per la C32. Per tant, avui, important agafar alternatives com ara la C31 per entrar per la Gran Via o també entrar per la B23 fins a la Diagonal de Barcelona i així evitar aquesta cua de 10 quilòmetres que deixa més d'una hora de congestió per entrar per aquesta ronda de dalt. I a l'altura de Vallcarca, que també hi ha hagut un accident en aquesta B20, en aquest cas en sentit Llobregat. També està provocant uns 5 quilòmetres de congestió des de l'altura de Roquetes en aquesta B20. Pel que fa a la ronda litoral, sí que hi ha trams de retencions i de densitat en els dos sentits de la marxa, en els punts més habituals, i també ho estan a la C58 en sentit Barcelona. Hi ha 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Montcada. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passant 7 minuts del punt de 8:45 del matí, una pausa per la publicitat. I en tornar, escoltem la professora Tamara Germanovic en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Els professionals en futur es formen a Blanquerna. Acompanya el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions i pregunta. Dijous 3 a les 6 de la tarda a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Cada dia hago deporte y vivo en movimiento con Artrohelp Marine. Artrohelp Marine es una fórmula exclusiva con colágeno marino, ácido hialurónico, glucosamina, condroitina, calcio, magnesio y vitaminas. Porque pienso en lo que conviene a mis huesos, articulaciones, músculos y piel. Compra ahora Artrohelp Marine y llévate de regalo Condrohelp Cápsulas. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Marine y Condrohelp Cápsulas en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel.
Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquesta setmana, aquests darrers dies, sembla que els fets a Ucraïna s'estiguin precipitant, tot s'accelerava, semblava que els tambors de guerra sonaven amb més força que mai. És veritat que aquestes últimes hores alguna cosa deu haver començat a canviar i la diplomàcia s'està activant per intentar posar solució a l'escalada de tensió que hi ha hagut. De fet, les alarmes ja van començar a saltar el passat mes de desembre. Hi va haver-hi diverses imatges que es van prendre per satèl·lit que revelaven que Rússia hauria situat més de 350 vehicles militars en un dipòsit de munició abandonat en una localitat russa, però que està molt enganxada a la frontera ucraïnesa. A partir d'aleshores, la preocupació no va parar d'augmentar, la tensió ha anat creixent. Algunes escenes, fins i tot, o comentaris estan recordant alguns moments de la Guerra Freda entre els Estats Units i Rússia, que han aflorat d'una manera evident les seves tensions ara mateix les darreres hores. Europa ha hagut d'acabar-hi reaccionant. Ahir el ministre d'Afers Exteriors espanyol havia de compareixer al Congrés per explicar quin seria el posicionament espanyol cas que esclatés un conflicte. Bé, estan passant moltíssimes coses en aquell territori que han fet que totes les alarmes es posin en vermell i tothom estigui en tensió. Avui volíem dedicar una estona al programa a intentar entendre què és el que ha passat darrerament en aquell territori per arribar a la situació actual, quina és realment la situació actual i cap a on pot acabar derivant tot plegat. La Tamara Germanovich és professora agregada del Departament d'Humanitats de l'Institut Universitari de Cultura, al Seminari d'Estudis Eslaus de la Universitat Pompeu Fabra. Professora, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per...
Una mica preocupada. Exactament, de les tensions, però també d'aquest que tothom crida a Occident i a Rússia i Ucraïna i a l'est, diguem, del continent europeu s'està escalfant la situació, però a mi em preocupa també molt la retòrica bèl·lica i aquesta dramatització de la situació, que jo no dic que no és dramàtica, però que crec que no és tan dramàtica, encara hi ha una via diplomàtica i que sobretot de part dels Estats Units, em sembla que no hi ha voluntat pràcticament d'arribar a una solució diplomàtica, sinó de mostrar un altre cop la seva força i que d'alguna manera manen. També tinc esperança perquè avui a París hi ha una reunió entre Rússia, França i Alemanya que crec que és molt important, perquè crec que són dos països occidentals que més coneixen la situació d'alguna manera i que hi ha una voluntat diplomàtica i espero que encara hi som a temps de que no hi hagi una guerra oberta que no interessa a ningú.
Aquesta reunió d'avui segurament és important. Divendres crec que n'hi ha una altra de prevista entre Emmanuel Macron i Vladimir Putin directament. És veritat, professora, que aquesta reunió segurament serà un canvi perquè portem uns quants dies en els quals la imatge és la de vaixells de guerra navegant cap a aquella zona. Ahir mateix la de pràctiques, diguem-ho d'aquesta manera, de l'exèrcit rus en una zona indefinida, però en principi pròxima a la frontera ucraïnesa. És a dir, hem viscut unes hores en les quals el llenguatge militar ha dominat el llenguatge diplomàtic clarament.
A veure, Rússia és un país amb una tradició despòtica, no només ara amb Putin, tant a l'època medieval ho era, l'època tsarista, l'època comunista i ara mateix un país de política bàsicament despòtica, expansionista i que vol mostrar el seu poder i les seves forces. Jo crec que Putin no li interessa amagar que està preparant o que està posant armament, artilleria, etc. a la frontera, al contrari. Aleshores, si coneixem aquesta situació, jo crec que la diplomàcia occidental, d'alguna manera, ha d'actuar, potser en conseqüències, però jo crec que, a més, això no es parla aquests dies, però estava prevista un desfile militar i també l'argument que en Bielorússia aquesta reunió de forces anava a aquesta direcció. No ho discutirem. Jo no dubto que hi ha una clara voluntat per part de Rússia de mostrar la seva força i potser també d'alguna manera de que vol controlar aquest territori d'Ucraïna, que és el més, diguem, més fràgil, perquè estem parlant de Donbas o de Donetsk, on hi ha una població d'Ucraïna que molts es volen unir amb Rússia, es senten russos, i la situació sempre és molt complexa, molt més complexa del que nosaltres, d'alguna manera, des d'Occident, ho volem veure.
Clar, perquè Ucraïna és un país, en aquest sentit, que internament té també aquestes dues ànimes. Jo abans deia, no?, que segurament, no sé si potser vam ser massa optimistes des d'un punt de vista europeista quan hi va haver la revolta de Maidan, que ara ja en fa 7 anys, no?, de tot plegat. No sé què en queda a Ucraïna ben bé d'aquella revolta, però el que és evident és que hi continua convivint aquestes dues ànimes, no?, aquesta part d'Ucraïna que potser comença a mirar més cap a Europa, però també una Ucraïna en la qual hi ha molta gent que se sent russa, que els seus avantpassats són russos i que encara aspiren, o quan somien, diguem-ne, no somien en la Unió Europea, sinó en la mare Rússia, no?
És cert que a Ucraïna hi ha una part que mira cap a Rússia, però Ucraïna, que comparteix amb Rússia el primer passat, de fet, la primera unió estatal entre eslaus orientals, que són russos, bielorussos i ucraïnesos actuals, és la Rus de Kiev, quan encara no existia Moscou, quan no existia Sant Petersburg, evidentment. És a dir, el centre de la terra russa, tant per als ucraïnesos com per als russos, és Kiev, és aquesta zona que és la capital de l'actual Ucraïna i voltant del riu Dnieper, que passa per allà. I aleshores, diguem que la història russa també comença a aquesta zona de la terra dels eslaus orientals. Ara bé, després, han passat molts segles, arribem al moment d'avui, i hem de dir que han compartit també aquest passat soviètic comunista, amb el qual una gran tradició democràtica tampoc hi ha a Ucraïna. Això és molt important, perquè no tenim desenis d'una política democràtica a un lloc i a un altre no, sinó que més o menys és igual, però sí que és més pro-europeu, i sobretot l'últim president d'Ucraïna crec que hi ha menys corrupció, és més interessant al nivell democràtic, al nivell polític, sobretot al començament. Aleshores, crec que és un país que sí que en aquest sentit s'ha democratitzat i com geogràficament està més a prop d'Europa Occidental, d'alguna manera sempre ha mirat més, molt més que Rússia, cap a Occident i cap a Europa. I clarament crec que en el moment actual hi ha molta més població d'Ucraïna que es vol, que mira cap a Europa, mentre que a Rússia jo diria que no és la majoria. Aleshores, jo crec que aquesta situació també és important. I per altra banda, aquesta posició de fronteres, si mirem la història d'Ucraïna al llarg dels segles, podem veure que no només Rússia es volia apropar d'aquest territori i controlar, sinó també Àustria, Hongria, Polònia, etcètera, etcètera. És a dir, estant entre Occident i Rússia, d'alguna manera sempre ha tingut aquesta posició geogràfica al nivell del país delicada i que la seva independència i ha sigut discutida moltes vegades. La història d'Ucraïna, si la mirem, és bastant complexa. Però, per altra banda, jo veig que hi ha un moviment que hi ha cap a europeïtzar el país, hi ha una voluntat, perquè a mi m'interessa molt el nivell de la població, què és el que tu veus i què diu la gent del carrer, no? Jo crec que estan farts de la política, com també a Moscou i a Rússia, i el que volen és integrar-se, perquè tenim una a modernitzar-se, volen veure que realment no hi ha corrupció, que és un gran problema amb tots els països que han tingut, bueno, amb tots els països en general, però diguem que Europa de l'est comunista és un problema que s'arrossega i que és molt greu perquè els països puguin mirar i avançar cap a un futur millor, no?
Clar, en aquest sentit hi havia hagut un canvi o una modernització, no?, en el sistema polític ucraïnès. De fet, fins i tot l'actual president, diguem-ne, va fer fortuna i glòria, no?, en el seu dia quan va ser escollit, que era una persona que arribava del món de la faràndula, no?, que fa aquest pas cap a la política i que arriba a la presidència i que arriba finalment a la presidència del país. Falta escoltar una mica la veu d'Ucraïna en aquests moments. Ho dic perquè sí que és veritat que del president va sortir un missatge aquestes últimes hores de calma i de tranquil·litat, no?, a tota la població, però sembla que Ucraïna s'ha convertit en una mena com d'excusa perquè torni a aflorar una tensió que creiem oblidada entre Rússia i els Estats Units.
Sí, tenim aquesta tensió molt preocupant entre Rússia i Estats Units. Ningú parla aquests dies que Estats Units té uns dipòsits de gas i uns interessos econòmics per poder exportar aquesta matèria prima en el cas de que Rússia tanqui l'aixeta. Jo crec que jo personalment no me'n fio de la política americana. Evidentment, amb el Biden hem tornat a tenir més esperança, però també sabem que tradicionalment és un país que vol mostrar que mana i que mana a Europa i aleshores això s'està demostrant. I el vocabulari, la retòrica bèl·lica que utilitza Biden des del primer moment, jo crec que és molt preocupant, perquè l'única cosa que puc dir una mica per entendre el comportament de Rússia és que tu no pots tractar un país, per menys poc democràtic que sigui, amb aquesta actitud de tutor que fan els Estats Units també amb Rússia i molts altres països. Aquí manem nosaltres i tu has de fer el que jo dic. I més a més, si coneixem l'actitud i la psicologia d'un déspota, encara menys si vols arribar a la situació diplomàtica, pacífica, etc. I aleshores, evidentment, hem arribat a les... Però sobretot... A veure què passa amb Rússia, perquè fins i tot em sembla que Ucraïna està donant passos per mostrar que es pot sortir de conflicte sense la guerra, perquè abans he parlat d'aquest passat compartit, hem de saber que els dos països, Ucraïna i Rússia, són països on la població majoritàriament que professa la religió és de cristianisme ortodoxa, aleshores sí, són germans de la mateixa fe. I com jo sempre dic, abans del 2014, jo crec que ni ells ni jo mateixa mai havien pensat que poden arribar a un conflicte bèl·lic, amb el qual jo crec que entre la població a Ucraïna i a Rússia hi ha molta voluntat de no explotar cap a un conflicte bèl·lic, sinó que... Però, clar, tot això són ferides, encara que són veus externes que es profunditzen, perquè ara s'han caricaturitzat les diferències entre els dos pobles, que són pobles germans, i on potser que els polítics no estaven sempre d'acord i que hi havia aquesta invasió. Evidentment, no discutirem les coses que van passar a l'última dècada, però també podem veure que que en aquests 7 anys que han passat havia voluntat de tornar a una situació, diguem, de no parlar més de guerres i d'arribar a alguna solució, perquè no interessa a ningú. I sancions econòmiques, sí, poden interessar potser a alguns països, però ni a Europa occidental, ni evidentment ni a Rússia ni a Ucraïna, perquè això només aferra el poder per exemple, a un Putin, i a qui pateix és la població. És la població a tot arreu. I més a més, quan hi ha aquest argument de que ens posen sancions econòmiques, de que estan contra Rússia, de que tota aquesta retòrica que s'utilitza a Occident parlant de Rússia en el seu conjunt, només prorroguem el poder al poder de Putin, perquè fins i tot la gent que està contra ell, quan passen aquestes coses, comença a utilitzar els mateixos arguments perquè hi ha un enemic exterior.
Realment, la influència russa realment continua sent tan important en els dirigents ucraïnesos. Ja, fins i tot ha modulat d'alguna manera el posicionament del Regne Unit, que són els primers que aquest cap de setmana, a través dels seus serveis d'intel·ligència, assenyalen directament a Putin dient que el que vol és posar un president titella, no?, i utilitza directament aquesta expressió en anglès, no?, perquè estigui al capdavant d'Ucraïna, al final deixant entendre com si Putin realment tingués aquesta capacitat, no?
Jo dubto que a Ucraïna, a aquestes alçades, ell tingui el poder de poder fer alguna cosa així, perquè amb passos petits, però Ucraïna sí que s'ha mogut cap a una democràcia més democràcia, no? Jo dubto, crec que allà han passat coses des de que es van separar de la Unió Soviètica, des del final de l'època comunista, que a mi em costa creure que alguna cosa així és fàcil de fer. I després, jo crec que sempre, d'alguna manera, banalitzem fins i tot la política d'un Putin. Ell és molt despòtic, però jo no diria que és tan poc intel·ligent com per aprofitar aquesta situació de tensió, i que clarament ell crec que entén que s'ha d'actuar amb molta prudència, que no és una cosa que ell normalment fa, però ja veurem el que passa. Aquí no puc donar la meva opinió, però jo crec que allà sí que hi ha, a Ucraïna i a Rússia, no, potser que no sabem tot el que està passant aquests dies, però jo espero i confio i crec que hi ha una voluntat de no arribar a una guerra oberta, perquè no interessa. I jo em preocupa molt que des d'aquí, fins i tot des d'Espanya, s'està dramatitzant molt la situació, com si ara un altre cop tenim un front obert i parlem de les tropes, parlem quants hi haurà, quants arriben d'aquí, quants enviarem d'aquí, d'allà, etc. I ningú parla de la història, de com es pot arribar potser a una situació diplomàtica. No analitzem prou els personatges que estan en joc, els països que estan en joc. Evidentment, Rússia és un país expansionista. Si mirem la seva història, això està clar. Comença, com he dit, aquesta Rus de Kiev, però mirem l'extensió que té ara, i això evidentment ens ha de preocupar.
Bàsicament ara, perquè a Putin,
també,
a Putin, professora,
existeix per al segle XXI, doncs, intentar arribar als acords d'una manera evitar la guerra a tota costa.
El que passa,
no?,
que sorprèn que l'última
sembla,
vegada...
Estem mirant una mica el món com blanc i negre. Aquí són els dolents, que és Rússia i Putin, i tots els altres som com venim a salvar. No és així. Sí. Jo no vull participar, diguem, en aquesta visió que és maniqueïsta i que, evidentment, no pot arribar ni a entendre la situació, i no dic ja a solucionar-la.
Ah, no, jo li deia, professora, que segurament en això últim que vostè apuntava, el problema és que l'últim record que en tenim d'un moment en el qual s'hagi parlat de la possibilitat d'una possible invasió de Rússia de territori va ser a la península de Crimea, que és veritat que no es va acabar fent amb membres de l'exèrcit rus, però vaja, tothom dona per fet que aquells militars perfectament equipats però sense cap emblema, diguem-ne, tenien a darrere, doncs, la força o l'abastiment de l'exèrcit rus per poder fer aquella annexió a Crimea, que al final es va acabar fent. És veritat que va haver-hi conflicte sobre el terreny i que va deixar doncs, milers de morts, no?, evidentment, però que va ser a una escala molt petita, tenint en compte que hi va haver-hi també un moment de molta tensió als mitjans de comunicació, com a mínim, no?, i internacional en aquell moment, però finalment aquella annexió es va acabar fent i tampoc va passar res.
No vull entrar a la història de Crimea, que és un territori particularment, diguem, que si mirem també aquí ha tingut Crimea al llarg de la història i que els territoris que alguns pobles poden pensar que tenen pretensió de considerar seus, és una història que no només tenim a Rússia i Ucraïna.